TV3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Les 10 i 4 minuts, benvinguts, si vos acabeu d'incorporar, si estàveu ara berenant, si anàveu amb el cotxe, si feis una passejada i vos heu posat els iPods, i la veritat que amb ganes encara de fer una horeta més de programa aquí a La Gran Vida. Ja sabeu que avui fins les 11, però demà fins les 12. Demà, per cert, tindrem una entrevista molt interessant, això serà de 11 a 12, amb un senyor que és biòleg, que ha fet molta feina a la Universitat de les Illes Balears. Ell ja està jubilat i, a part de fer feina com a biòleg durant més de 40 anys, resulta que ara té una marca, la seva pròpia marca de vins, i amb èxit. No sé si pot sona, Nacra, però bueno, ho cercau. I demà en parlarem, perquè és un home molt interessant, un home que va néixer a La Rioja, un home que va conèixer una persona mallorquina, que va estudiar a Barcelona, se va enamorar, va venir aquí, i és un home que vivia a un poble de 300 habitants. Una història molt interessant. Tot això serà demà a partir de les 11, però encara, com vos deia, tenim una horeta més de programa i volem saber què és el que passarà aquesta setmana en quant a la previsió del temps. I per això tenim a Margalida Ribas, companyera de IB3 Televisió. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé. I vosaltres?
Bé, beníssim. Aquí he acabat de posar un poc d'aire condicionat, aquí a l'estudi, perquè no m'he donat compte que no l'havia posat, i és vera que els vespres són com a més suaus, passa més oratge, no fa aquesta calorada de fa 10 dies, però jo ja no sé quan estem dins una ona de calor i quan en sortim. Ara mateix, on mos trobam? Què trobes?
Idò, és un poc complicat, això de les onades de calor, perquè bàsicament és un terme estadístic, se basa en un càlcul numèric d'estacions que se troben per damunt del percentil 95. Nosaltres estaríem, segons el que va dictar l'Agència Estatal de Meteorologia, seria més la tercera, en el nostre cas. Va, cap de setmana passat tinguérem aquella treva, per tant, durant 2-3 dies va afluixar, va refrescar, i ara, novament, han tornat a escalar per amunt pel que fa a la temperatura màxima. Però, com comentaves, és vera que de dia, si surts de fora, notes que fa calor, però no hi ha tanta humitat com teníem, és a dir, els dies no són tan feixucs i el vespre refresca. Sí. Per tant, és una calor per ara bona de dur.
Si anem per ombra, més o manco, se pot estar. Surt el sol i fa una colorada. Però si seguim a demanar avui que he d'anar, si puc, una estona a la platja, ja duim 5 onades de calor. No, aquesta és la tercera.
Sí, entre la tercera i la quarta, perquè en el cas de la península Ibèrica ja se parla de la quarta onada. Però podríem dir que no hem sortit, de cap onada en si. Duim des de que ha arrencat l'estiu, dins d'aquest episodi de calor, de temperatures elevades, i l'única treva significativa que han tingut va ser el cap de setmana passat. Perquè si començàvem a mirar tot el mes de juny, juliol, ja veníem d'un maig calent, on batérem rècords tant de temperatura, de l'aire, com també pel que fa a la mà, i el juliol, juny, no ha estat massa diferent.
Tenim tot el mes d'agost per endavant. Abans de parlar concretament d'aquest cap de setmana, què esperau d'aquest mes d'agost? Que sigui més calorós que l'any passat o més suau?
Ui, encara és un poc mal de dir. Per ara continuarem amb temperatures elevades. Pareix ser que seguim dins un poc la mateixa dinàmica. En general, ens trobam temperatures per damunt de les que tocaria per l'època en què ens trobam, però tenim certs dies de d'oscil·lacions d'aquests valors que ens permeten refrescar, altres que ens marquen puntes de temperatures elevades, dies que són més feixucs, però més o menys, segons avui arrencam el mes, seguirà per l'estil la cosa. Haurem de veure realment com acaba evolucionant, i també posar especial atenció a la temperatura de la mà, perquè aquests darrers dies ja n'hem parlat, la mà està molt calenta, continuam amb situacions anticiclòniques, masses d'aire càlids, que això també afavoreix que la mà continuï calenta, i lo perillós, o lo que hem d'anar alerta, és si la mà continua tan calenta cap a final d'estiu, perquè a final d'estiu, principi de calor, tothom sap que són la típica temporada on se produeixen les primeres tempestes i que la mà estigui tan calenta no mos interessa.
És a dir, que si la mà està molt calenta, és sinònim de que aquestes tempestes que poden tenir en el final d'estiu siguin més importants?
Exacte. Serien més perilloses o més violentes o hi hauria un major risc de que pugui acabar amb una inundació perquè hi hauria molta energia. Comencen a entrar les masses d'aire fredes, les primeres, i se topen amb molta humitat i una temperatura elevada en superfície. Això fa que se diferenci entre la massa d'aire freda que entra i el que tenim en superfície sigui molt marcada aquesta diferència. Tenim més energia, per tant, això fa que les tempestes puguin ser més delicades.
Molt bé. I si ens centrem en aquest cap de setmana, què destacaríeu?
I d'aquest cap de setmana, avui tindrem una jornada, podríem dir quasi idèntica, de la que tinguérem ahir. Ens espera un cap de setmana moltes estones de sol, assolellat en general. Avui començarà a entrar una miqueta de pols en suspensió, però no parlam d'aquests episodis tan llargs i en concentracions tan significatives que tinguérem fa unes setmanes. Sí. Seria un episodi curtet, concentracions baixes. Això no vol dir que en el cel no ho notem, però no mos deixarà aquest cel tan carregat i tan enterbolit que tinguérem. Situació marítima molt tranquil·la també, vent també molt tranquil, i avui destacarà que cap al nord de Mallorca i també de Menorca baixarà la temperatura.
Molt bé.
Entre 1 i 3 graus. Tenim una miqueta de passadís de vent de component nord i això sempre afavoreix que la temperatura baixi una miqueta. Encara que baixin al nord, a punts d'interior, Mallorca, novament, tornen a enfregar 38 graus, puntualment 39, mentre que Menorca i les Pitiuses quedarien per davall dels 35. Per tant, molt semblant en el panorama que tinguérem ahir. I demà sí que el termòmetre pujaria una mica més. Ja no tindrem vent de nord, per tant, a la zona nord de cada illa se podrà recuperar els valors de temperatura i no es descarta que puguem fregar els 39-40 graus en el cas de Mallorca demà, cap a punts del nord. Però res tampoc que mos vengui de nou, perquè com que ja venim de calor intensa, un dia puntual així tampoc.
El dia de la marmota.
I de
Margalida, que avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Me fa molta alegria tenir-te cada dissabte en nosaltres. O sigui, que
I tinguis... jo estar amb vosaltres també, moltes gràcies.
M'agrada molt com ho expliques, que si qualcú va amb el cotxe s'entera de tot d'una forma que fa ganes d'anar en el sol i crema menys. No fa tanta
calor. Estic contenta, idò. I aneu alerta, que si una anava a la plaia poder-vos en remull, no la trobareu molt fresca aquest dia.
Brou, serà un brou.
Exacte.
Gràcies, Margalida.
A vosaltres, que vagi
bona feina. Adéu.
Adéu. Ni frío ni calor, ni soy un perro
ni soy Dios. Si tú supieras lo que hago por... I d'alegria a alegria, anam cap a Eivissa.
Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Cap a Eivissa no, anem cap a Menorca, perquè ja tenim avui una trobada popular. Anirem, me pareix que anem a una vinya. Aquesta setmana fan verema i des del celler de Son Cremat volen saber què mos conten a Clara i a mi. Molt bon dia, on te trobes? On ets?
Molt bon dia, Ido. Mira, estic en un ambientàs, en un lloc preciós, en una petita bodega que hi ha just davant de les instal·lacions d'IV3 Ràdio, de la delegació de Menorca, i de ben davant hi ha una petita finca familiar, Son Cremat, que en aquesta hora del dia han fet una feinada, perquè jo sé que ben prest, cap allà de les 6 del matí, ja eren aquí fent bona feina perquè ha començat sa verema en aquesta finca de Maó, una petita bodega familiar que ja, com us dic, han arrencat ben prest, jo no sé si a les 6 o a les 6 i mitja. Nito, com va? Bon dia.
Bon dia, Clara.
A quina hora us heu posat avui a fer feina?
Bueno, molt d'hora. A les 6 i mitja hem començat a cuir rent, però abans hi ha que preparar coses.
Així és que el despertador t'ha sonat a quina hora avui?
A les 5 i quart ha sonat el despertador i a les 5 i mitja cap aquí.
Mira tu, el món és dels valents, eh? Això de despertador a les 5 i quart, jo sé que n'hi havia alguns per molt que encara no havien anat a dormir a aquesta hora.
Bueno, no ho sé.
Jo... Per molt i per es mitjorn gran.
Supòs. Però bueno, qui primer aixeca, pixa allà un vol, diuen.
En Nito Fullana és gerent, és fundador d'aquesta finca de Son Cremat, i a més també és president de l'Associació de Vi i Terra de Menorca.
Correcte.
Escolta, m'heu començat a veremar ja.
Ja, bueno, de fet van començar dilluns. Dilluns van fer la primera cuida d'unes parcel·les que ja estaven supermadures. Vull dir que aquestes calors d'aquest estiu ens han fet avançar una miqueta i el rem no pot esperar. Vull dir, quan està a punt, l'has d'agafar.
Heu començat un poquet antes que els anys anteriors o cada any es va avançant un poquet aquesta època de barema per sa calor?
Com t'he dit, van començar dilluns dia 27, vull dir, és la data més primerenca de registres que tenim, vull dir. Teníem un registre del 23, va començar dia 29, però un any van començar dia 27. I sí, notam que cada any s'avança una miqueta, va fent empentes, però de 10-15 anys cap aquí ja m'ha pensat dues setmanes.
Bueno, jo des que te conec, Nito, que més o manco cada any per aquesta època mos veiem, sí que tinc registres de que cada any te faig l'entrevista de barema un poquet antes.
Això mateix, correcte.
Vull dir que IB3 també té els registres ja.
Sí, sí, i tant, i tant.
Quan fa que va començar aquest projecte?
Aquest projecte va començar el 2009 amb la sembra de ceps i el 2012 començam a fer experiments i el 2015 començam a comercialitzar vins. Vull dir que ara ja portem més de 10 anys fent vins que, bueno, que com a mínim es venen i es paguen. Vull dir que dolents o deuen ser.
El vi de Menorca va creixent en qualitat, va creixent també en terrenys sí. De vinya sembrada sí. I també vosaltres aneu creixent. Teniu vi nou?
Tenim vi nou, tenim vinyes noves, plantades d'aquest any, plantades de l'any passat, plantades de fa 2 anys. És a dir que any a any anen entrant més hectàrees en producció.
I quin tipus de rem, quin tipus de vi feis?
Bueno, nosaltres feim vins blancs, bueno, feim 2 vins blancs, un rosat i un negre. Sempre hem apostat per monovarietals i seguirem fent aquesta aposta. Les varietats que han plantat noves són Macabeu, Sirà i Garnatxa, i tenim també una mica de Malvasia que també entrarà en producció ja. Vull dir que també sortiran nous vins.
Així que també nou terreny i noves sembra heu tingut en aquests darrers mesos, en aquests darrers anys.
Més feina.
Un poquet de més feina.
Més feina.
Bueno, escolta'm, avui matí heu tingut moltes mans per ajudar?
Sí, 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 sempre. Sempre quan fem WhatsApp, els amics, familiars, tothom ens ve a donar un cop de mà i fem un dia de festa guapa. És una manera de trobar-nos. Hi ha gent que mos veiem aquest dia quasi. Vull dir, amb gent, mos veiem habitualment, però hi ha algunes persones que ens veiem aquest dia. Vull dir que...
Perquè el que feis i ja és tradició és que començau a baremar quan toca i quan el temps i la climatologia i es punt també de rem vos indica ara ja s'ha de fer perquè si no es pot fer malbé, però arriba el dissabte que la gent no té les obligacions d'entre setmana i feis aquesta trobada
fem
popular.
Aquesta, fem aquesta festa, sí, sí, la festa de la barema i ho fem amb molt de gust, la gent li fa ganes. De fet, molta gent ens demana quin dia serà, ja més o menys, tal, vull dir que bueno, sí, sí, sí.
I comença a venir tota la gent, que s'han posat també el despertador ben pres
ben
i començau
a... Ben prest, a les 6:30, tothom estava cuint rem aquí.
Més o manco quanta gent hi teníem a aquesta hora, pues perquè ara n'han marxat alguns.
Avui érem, no sé, uns 30 o així.
Imagina't tu.
Sí.
30 persones que després, un cop han recuit el rem, què passa?
Després quedem aquí a berenar, si algú vol veure com processar el rem, pues queda, algú ja directament quan han fet i han berenat ja se'n van, hi ha gent que fa més estona, i bueno, estem aquí una miqueta... Mos estan acompanyant d'avui.
Bueno, ara esteu en el moment ja de Crespellets, què heu berenat?
Bueno, aquí sempre solen fer una barbacoa i fem sobrassada i botifarró i algunes salsitxes. I després solen fer alguna cosa al sol. Avui han fet uns mantecados d'avellana i uns crespells de conserva.
Fantàstic, un bon cafanet i ara ja...
I ara cap a sa bodega.
Cap a sa bodega a fer què?
Bueno, acabar de premsar i deixar es most que refredi. A fi de que d'aquí 2 dies la poden començar a fermentar.
Escolta'm, teniu més o manco registrat quants quilos heu cuit?
Encara no.
Encara
però,
no.
No, però bueno, 1000 i pico.
Fantàstic, la calor ha fet que s'hagi hagut de recuir un poquet antes. Com ha estat la climatologia i com serà enguany els vins i la cuida, com anirà?
Els remes, sanitàriament, estan bé. Es veuen plans i es most ve molt bé. Vull dir, té molt bon aroma, ara que hem provat es most i tal. La producció ha estat una miqueta més petita, va sent una miqueta més petita, a fi de que les ventades de març van provocar que molta flor caigués, ens ha afectat més unes parcel·les o unes altres. Després també tenim la mimba d'espardals, que sempre és una gran mimba, i bueno... Fins que no ho tenim tot cuit, no sabem mai quant han fet, perquè a vegades provem una anyada d'una manera i quan hem acabat doncs és d'una altra. Vull dir que fins que no hem fet el darrer, no donem datos perquè és que són aleatoris molt.
Procés delicat que fins que no estigui ben embotellat no hi ha sa taula, quasi que no es pot dir res.
No, fins que no ho han cuit no sabrem quants han fet, diuen.
Bueno, Nito, per aquells que no coneguin les bodegues de Son Cremat, té una història ben xula, perquè quan vau començar a sembrar la vinya, vau descobrir que els terrenys tenien una història d'uns quants anys enrere.
Sí. Bueno, això fa 200 anys era vinya. Era la vinya de Mont, tota aquesta zona d'aquí cap a Llumassanes i cap a Malbúger, era la vinya de Mont, en denominació anglesa. I això era tot vinya. Vull dir que, bueno, que és fantàstic. De fet, aquí a Cas Basí tenim unes vinyes, tenim unes parres, n'hi ha 3 o 4, que són centenàries o bicentenàries, perquè aquest senyor ja no hi és, i quan ell, jo el vaig conèixer, que ell era molt gran, em va dir que quan ell va venir, les parres ja eren així de grans, i per tant, segurament van quedar 4 o 5 parres per aquí enganxades, i estan aquí. I de fet, són com arbres, eh? Vull dir que són espectaculars.
I de moltes gràcies, Nito, i que acabi d'anar bé tota la feina d'avui. Bueno, pues, alerta'm sa calor, eh?
Bueno, sí.
Ja ho teniu de per mà, això.
Ho tenim controlat.
Bueno, faràs un xubaquet després o no?
Bueno, en vedinat, sí.
En vedinat, sí. El despertador demà a les 5 i quart, no, eh?
No, és que jo despertador no em pos.
Ja directament. Com ses gallines, no?
Bueno, com ses gallines, no, com es galls.
Com es galls, correcte. Bueno, Nito, on té la teva dona, vam? Sa dona on és?
Sa, aquí, la Cristina.
Na Cristina, com estàs, Cristina? Bon dia.
Bon dia. Estic
bueno,
bé.
Com ha anat?
Bé, com més o menys com cada any, estem contents aquí amb els amics i família que mos venen a ajudar, la veritat. Mos agrada mantenir aquest dia. I molta calor, que no ajuda gaire, però, bueno, així és mes d'agost, normalment.
Tens sa filla també per aquí fent feina.
Sí.
Na Núria.
Sa petita, tenim
sa petita.
Dues filles i sa petita... Sí, sembla ser que li agrada el món de sa vinya i s'ha format una miqueta per fer aquesta feina i mos està ajudant.
Què ha estudiat ella?
El grau superior de vitivinicultura a Sant Sadurní d'Anoia, a l'escola d'Espiells. És una bona escola.
I ella està també fent feina amb altres?
Sí.
Quina és la seva feina?
Bueno, com som un celler petit i diríem que ho hem de fer una mica tot entre tots, fa de tot. Fa vinya, fa bodega... I també fa una mica d'administració i comercialització, però amb una feina en sa que hi ha dedicat bastant de temps tot aquest hivern ha estat en s'encerat d'esbòtils, perquè aquest any hem fet un canvi d'imatge i mitjançant sa col·laboració també d'una dissenyadora gràfica, filla d'uns amics nostres que ara mateix estan aquí, compartint aquesta estona amb nosaltres, han fet etiquetatge nou i han posat càpsules de cera. Llavors, ella ha encerat totes aquestes botelles que s'estan servint ara mateix. I, bueno, déu-n'hi-do.
Uns bòtils que trobarem també a ses fires, que a Cristina la veiem sempre també, a totes ses fires de producte de Menorca i a totes ses que es pugui, per donar a conèixer i vendre els bòtils de vi de Son Cremat.
Exacte. Ara, sa que queda per fer, o ses que queden per fer d'aquí a final d'any, i a ses que mos hem compromès són a sa de Rels, que és el 17 i 18, crec, de setembre, i a sa desformatge de Mó, que també m'imagino que serà s'octubre. Jo encara no sé sa data exacta.
Edo, Cristina, què queda ara per fer?
Avui mateix, vols dir? Bueno, acabar de berenar.
Encara no has acabat de berenar? Bueno.
Després, me sembla que estan fent una segona premsada. Després hi ha que netejar tot. A bodega sempre hi ha molta feina de netejar. I en principi deixarem es mosta en repòs i el vindrem a vigilar aquesta tarda, però re, una estoneta.
Bueno, quina il·lusió, el dia d'avui.
Sí, tot bé, molt contents.
Fantàstic. I aquest senyor què diu per aquí? Gràcies, Cristina. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Com ha anat?
Perquè hem començat prou d'hora i feia fresqueta.
Què és de nom vostè?
Martí Olives.
Martí, ja havia vingut altres anys?
Cada any hem vingut.
Cada any, eh?
Sí. Ja fa temps que ho fèiem i hem usat... Anem a jo i sa dona.
Quina estoneta, quin lloc de sa finca els hi ha tocat recollir?
Bueno, mos ha tocat sa tanca de cera, que no ho havíem fet encara cap vegada, sempre mos tocava a altres puestos, i sa veritat és que ha anat molt bé. Ha estat bo de fer.
Són amics de sa família?
No, són familiars, són cunyats.
Ah, cunyats?
Sí.
Per tant, cada any aquí ben puntuals, i què ens ha de dir es cunyat d'esbí?
Bueno, en fi, surt estupendo, que hem de dir. Està fent nostre, és molt particular i és que li surt molt bé, molt bo. Està molt controlat, les fases de maduració, d'embotellatge, perquè això ara avui han cuit, però després hi ha la fase de traspassar d'un tonel a l'altre, filtrats, bueno, d'una feina posterior que el sou ho fa ell, però Clar, has de fer net depòsits, i després ve el temps d'embotellar, han de posar càpsules, botes... Bueno, hi ha una feinada, eh? Sembla que no, però hi ha feina.
Tota esa feinada artesanal, quan mos prenem i feim un brindis amb es vi de Son Cremat que hi ha darrere.
Així se valora més es vi.
I tant que sí, moltes gràcies.
De res a vosaltres.
Bueno, i tenim aquí la més joveneta de tota la gent que ha vingut avui a recollir el Remain. Com estàs?
Bé.
Bon dia. A quina hora t'has aixecat?
A les 6:30.
6:30. I com és que t'has aixecat tant d'hora? Tu i els teus pares t'han dit, escolta, demà anem a collir rem. Tu volies dormir o volies venir?
Jo volia venir.
Ah, sí? I això com és?
No sé, perquè em feia gràcia venir.
Què t'havien explicat els papàs?
Que l'any passat el meu pare ja hi havia anat i pues jo també hi volia anar.
I així és que te va agradar l'experiència, te va explicar que què, que us aixecàveu molt pres, que recuies el rem...
Bueno, ho vaig veure en un vídeo que va fer i pues, em va fer ganes venir.
I què ha passat avui al dematí? Què has fet?
Pues he començat a collir rems i després pues, m'he cansat i pues, m'he quedat preparant els berenars.
I què t'han explicat? Com s'ha de tallar i s'ha de collir el rem? Vam. Agafes aixines i ho arrenques?
No, tens que tallar amb les tisores per tronca ves rem.
I quines estisores eren? Eren grosses, eren petites, t'han donat un cubell? Com ha sigut tot això?
A mi me'n donaven unes normals, però una mica més de camp, i els grans unes amb dos pals.
Vale. I t'has posat un capell o no?
Sí.
Perquè fa calor.
Sí.
I d'ahir després de cuir has vingut aquí a berenar?
Sí.
Què has berenat?
Un pa amb dos salsitxes.
Boníssimes, no?
Sí.
En queden de salsitxes?
No sé.
Se les està menjant ton pare. Aquelles eren les meves. Bueno, Aina, que vagi molt bé. Ja has acabat la feina?
Sí.
Sí? Bé està. I dona una abraçada.
Adéu.
Adéu. Aquest és l'ambient que hi ha aquesta hora del dia. I ara he d'anar a xerrar jo amb son pare d'en Aina perquè s'està sí. menjant ses darreres salsitxes. I jo no tinc berenar, així que, David, ara vinc cap a tu, eh? I de... Que vagi molt bé, bon dia.
I de clar, has de berenar, has de berenar. No només hem de fer berema, també has de berenar.
Bueno, jo, què tenc que dir? Que jo he arribat a darrere, eh? Jo no he vingut a les 6 del matí, eh?
Això t'anava a dir, que aquesta gent s'ha aixecat molt, molt prest, eh? No sé, t'anava a demanar quina hora t'havies aixecat,
tu. Molt, molt prest s'ha aixecat, aquest... No, jo és que hi vaig fer un poquet més tard. Bueno, David, que me'n quedaran o no?
Et queda sobrassada.
Sobrassada, bueno, ho podem aclarir.
Torrada, més
torrada, igual. Però no mossegada.
No mossegada perquè t'he vist amb ulls de gana. I he pensat, no frissis tu tampoc, encara li podràs deixar una mica de sobrassada torrada.
M'esquia en David, que l'estigui aquí, eh?
Molt bé.
I en, bon profit.
Crec que estava menjant, de fet, eh? Tenies la boca plena, pobret.
T'he de dir que és el primer any que em llevo tant d'hora per venir, perquè jo sempre venia, com que jo, això del berenar ja ho sabia, jo ja venia a la part del premi, que diguéssim, però picava poc per no semblar massa, no? Però avui, com que he treballat, avui he tingut...
Avui ben merescut.
Avui ben merescut. Exacte.
Fantàstic. L'any que ve vam, si jo també ho faig, que avui he vingut a berenar.
Vale, doncs a les 6 aquí.
L'any que ve. Bueno, vaig a veure què trobo, que tinc molta gana, que acabi d'anar molt bé el dia, Juanmi.
I tu també, aprofita per berenar, que tinguis un molt bon dia. Gràcies, Clara.
Gràcies, adéu.
Me preguntan y no sé contestar. Sin mentiras quiero despertar, donde ya no me esconda, donde encuentre mi lugar. Y busco los acordes que cambien mi armonía. Un cambio que no llega si no los dejo partir.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio Os, actualitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
No Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio?
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Ens enyorau? Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagut, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca. Ens endimoniam!
Que repiquin!
La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Les 10:30, no mos movem de Menorca, seguim per aquí a prop, concretament a Ciutadella, i ara veureu per què vos ho explicam. Recordeu que el pròxim 12 d'agost tindrem una cita especial amb l'eclipsi, ningú parla de res més, una cosa tan breu, no?, a vegades, que mos dona molta satisfacció, no?, per veure com serà, tothom pendent de ses ueres. IB3 també ja té ses seves ueres, jo les tenc, no sé si Luis Menéndez han donat ses ueres també, sí, aquí a la casa. Podria posar una altra cosa, però són oficials, són bones, tot i que posi IB3, que a vegades un diu no, és que posa una marca, no, són ses bones, simplement que fem, clar, fem publicitat de la ràdio pública de les Illes Balears, faltaria més. I de tothom està pendent del cel, del que passarà. Un eclipsi sempre desperta molta expectació. I durant les darreres... darrers mesos, hem parlat també amb Pep Marcús, president del Club Newton, hem parlat de la necessitat de tenir molta seguretat a l'hora de poder veure aquest eclipsi, de no fer-ho amb radiografies, no fer-ho amb ueres de sol, no tenir accidents. També hem parlat molt del tema de logística, quan anem a veure-lo, ja sigui, per exemple, aquí a Mallorca, a la Serra de Tramuntana, on podem anar, no hem d'embossar, no hem de tirar coses en terra, alerta amb els incendis, que fa molta calor. De tot això n'hem parlat. Però avui parlarem des d'un altre punt de vista, perquè què passa amb els mòbils a l'hora de gravar l'eclipsi? Què passa amb les càmeres per als mitjans de comunicació? Es poden fer malbé? Idò, sí, si no aneu alerta, pot passar. Com es pot fotografiar un fenomen com aquest sense posar en risc no només els ulls, sinó també l'equip tècnic? Idò, per resoldre totes aquestes preguntes, avui ens acompanya, ell es troba ara mateix a Ciutadella, està d'ella passejant, ell és en Toni Cladera, un dels desenvolupadors de Photopills, és una de les aplicacions de fotografia més prestigioses del món. Ell també és membre de Mussols de Llubí, d'aquí de Mallorca, és un grup d'aficionats a la fotografia nocturna, i també a l'astrofotografia. Clar, volem parlar amb ell d'aquesta part més tècnica, que també és superimportant. Toni, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Mira, passant un poc de fred per aquí, per Ciutadella.
Un poquet sí. De fred. Supos que dues ueres de sol, però, posades, per aquest fred.
Sí, te puc assegurar que sí.
Sí, perquè sí, fa... Sí. Quin temps teniu per Ciutadella? M'imagino que també molta calor, mos ho deien a Marga Ribas, i no, quina temperatura tens per allà ara mateix?
Ara molta basca, molta humitat i una temperatura que ja arriben quasi als 29-30 graus.
Vull dir, res de nou,
Res de nou, que no hi hem fet aquests dies.
Igual sí. Que a Eivissa, que a Formentera, que aquí a Mallorca...
Exacte.
Tot és igual. Sí. Toni, sempre mos diuen que no hem de mirar el sol directament. Això ja ho sabem, perquè és molt perillós. Les ueres de sol no serveixen, també ho sabem. Per això hi ha aquestes ueres especials, no?, per poder mirar el cel en esdeveniments com aquests d'un eclipsi. Però, exacte. Clar, què passa amb les càmeres i els mòbils? Ho tenim com a molt oblidat. També se poden fer malbé?
I clar, hem de pensar que les mesures que nosaltres prenem pels nostres ulls també els hem de prendre per les nostres càmeres. Les càmeres els mòbils tenen ulls, diríem. Tenen uns sensors que arrepleguen tota la llum que els hi entra. I, per tant, en el moment de l'eclipsi o no eclipsi, si faim una llarga exposició durant unes dues hores que pot durar tot sabent, sí, el sensor ho pateix. El sensor ho pateix i podem cremar aquestes cèl·lules de fotolits que tenim ara el sensor, tal qual com si fossin els nostres ulls.
Que vendria ser com el xip de la càmera? És a dir, quines parts de la càmera realment poden quedar afectades?
Si és una càmera reflex normal de tota la vida, quedaria afectada seguríssim la cortineta de l'obturador. Aquella coseta que s'aixeca cada vegada que fem una foto, quan sentim clac, allò és una al·legació de metalls. I jo ho he vist amb els meus propis ulls l'any 24, quan una persona va fer una foto, va fer unes quantes fotos a sol i li van sortir ple de forats. Era preciós veure aquella cortineta plena de forats i el sensor també romput.
Ai.
Vull dir que s'ha de tenir molt en compte.
I els mòbils també se poden córrer risc, per molt que tingueu un iPhone 27, ja no sé per quin van.
Sí, si tenim un iPhone 30.000, 48, com és que vulgui, te puguis imaginar, tenen el mateix sistema, el que passa que el sensor, el que rep la llum, en tos de ser tan gros com una càmera, és molt més petit que l'ungla de dit petit. Val? Però igualment capta llum. Si capta llum i la tenim prolongada durant l'eclipsi, durant un dia normal, a capa de sol, també hi hauria una avaria bastant grossa.
Si fem una fotografia ràpida amb el mòbil, per exemple, hi ha perill?
No hi ha perill, a no ser que em proves el teleobjectiu del mòbil, tenim un 5x, un 6x, o em prou un d'aquests objectius que venen per mòbils, que ara se'n pot de mola, sí que podria rebre. Perquè el que fa un objectiu, quan tenim aquests objectius tan grossos, el que fa és un efecte lupa. Vos recordeu quan érem petits, que anàvem pel camp i anàvem allà amb una lupa i podíem fer foc inclús a segons quines parts d'un paper, i d'això és el mateix. Vull dir, fa un efecte lupa, i aquest efecte lupa és super, super, però molt perillós pels nostres ulls i igualment també és perillós per les nostres càmeres o mòbils.
No tenim massa temps, tenim un minut, però sí que te vull demanar una cosa molt concreta, que és, a través de la càmera, un tècnic que miri, que estigui preparat, que tingui la càmera protegida, també s'ha de mirar en les ulleres? En les ulleres per veure l'eclipsi? O no seria necessari?
Si la càmera tens un LCD, si tu no mires a través d'un visor òptic, vale?
Sí.
Si no mires a través d'un visor òptic, pots mirar per l'LCD, però clar, t'has de llevar les ulleres per mirar la càmera. El que no podem mirar és el sol. El sol directe no hi podem mirar, sense ulleres. Però a la càmera, si a la càmera li fem un pop d'ombra, o li posem una finestreta, per poder-la veure, no hi ha cap problema. El problema és quan miram òpticament a través d'una parella.
Molt bé.
Per això he recalcat tant el sistema de les càmeres reflex.
Molt bé, i de tothom pendent d'aquest eclipsi i els mitjans de comunicació saben que han de tenir la càmera ben protegida i els que sou aficionats, alerta, que no només vos podeu carregar la visió dels ulls, sinó també aquesta parella amb el qual graveu. Toni, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquests 5 minutets i per donar una mica de llum i te deixo que vagis per la sombra.
Moltíssimes gràcies i a disfrutar. Si la gent ha d'agafar o fer fotos o no fer-ne perquè no està segur, que ho vegi i ho disfruti. És el millor que pot passar.
Gràcies, Toni Ferrada.
Vinga.
Adéu.
A vosaltres. Adéu. Vagi bé. Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
I de seguir, Raül, amb en Sergio i amb en Mateu, aquí parlant una miqueta de cinema. I abans d'acomiadar-nos, volem parlar d'aquestes pel·lícules,
sí?
Podríem dir que han tingut èxit o que se varen gravar per directors, sobretot, molt coneguts, que la varen gravar el mateix any, no? I que, per tant, si ja és difícil gravar una pel·lícula, més difícil encara és fer-ne dues i moltes vegades amb èxit, que no vol dir que per fer més sigui claro, millor, claro. Però en aquesta ocasió sí que hi ha casos de pel·lícules que han tingut molt d'èxit.
Normalment, fer una pel·lícula, sobretot per directors i per directores, és veritat que els actors també en xerrem de casos, però és més fàcil, diguéssim, perquè se pot compaginar rodatges i se poden un mateix any, però hem de tenir en compte que un director o una directora pot estar de mitja de 3 a 5 anys desenvolupant un projecte per fer una pel·lícula. Per tant, que dues pel·lícules s'estrenin el mateix any vol dir que han estat fent moltíssima feina i també que tenen la capacitat i l'èxit com a directors o directores consagrats per dur a terme dos projectes alhora.
Però, claro, el que tu dius, és a dir, no és que se fa... És a dir, la millor s'estrena aquell any, però, clar, duen uns anys
efectivament.
Fent-se feina. Vull dir que no és que un bon any han fet les dues i ja està estrenada.
Desenvolupant guió, clar. Fent càstings, tot el tema d'art, cinematografia, fins que en el final pues, el roden durant un mes i mig, i després ja sí que s'estrena, coincideix, i anem a xerrar efectivament d'estrenes en el mateix any, no?, d'aquests grans directors o directors.
I bé, i estrenes de grans pel·lícules, que és un poc escàs, perquè, evidentment... És difícil, no?, que coincideixin, com diu en Mateu, dos projectes en el temps. És probablement més fàcil en el cas d'un actor per lo que deia, no?, perquè les tasques que ha de dur, bé, que ha de fer un rodatge, l'elaboració d'una pel·lícula són, evidentment, més. És l'autor i és la gran energia que ha d'impulsar tota la resta del projecte i de la gent que està implicada. Però és que lo difícil és que siguin dues pel·lícules bones, o dues pel·lícules molt bones. És a dir, n'hi ha molts de casos de persones que han fet o que han treballat a molts de diferents projectes o pel·lícules dins un mateix any, però és que tenim ara una llista de directors, d'actors, d'actrius, amb dos títols increïbles.
Totalment.
Que pareix mentida que poguessin coincidir, no?, en els temps directament.
De fet, si xerram d'un dels directors més importants, sobretot dels anys 70 o de la segona meitat del segle XX, ens ven al cap directament en Francis Ford Coppola, director del Padrino, del Padrino 2, i que justament l'any del Padrino 2, en el 1974, també treu La Conversació, que no la tenim tant a l'imaginari col·lectiu, diguéssim, o que la coneguem tant, però aquella pel·lícula va guanyar Cannes. Per tant, estem un any en què estrena La Conversación i El Padrino 2, dues pel·lícules increïbles, espectaculars, d'una dimensió artística mayúscula, i que damunt també va tenir reconeixement a nivell de premis. Per què? Perquè va estar nominada, efectivament, el mateix any a millor pel·lícula en els Oscars, tant una com l'altra.
Com si el mateix any se disputava la Eurocopa i el Mundial.
Exacte, exacte. I ho guanyat la mateixa selecció.
És un poc la temporada d'en Fabián, no? Champions i Mundial, i ja està. I Balón d'Oro per a Coppola.
I després Argentina. És broma. Perquè ara gent és que mos escolten. Ja està.
Ara direm una abraçada. Dues pel·lícules de Ricardo Darín i ja està.
Però, efectivament, en Francis Ford Coppola sí que és vera que té aquesta dècada dels anys 70 que és... pràcticament inigualable, perquè tenim El Padrino 2, La Conversació,
Apocalypse Now.
O sigui, són pel·lícules que podrien estar entre les 10 milions de pel·lícules de la història fàcilment, i són totes d'un mateix director a la mateixa dècada. I justament, un mateix any, fa dues pel·lícules increïbles.
Totalment. N'hi ha més casos, no?, de directors, evidentment. Un exemple gegant sempre que xerram de cinema és Coppola, i més, com deia Mateu, en els anys 70. Però hi ha altres casos. Un dels seus companys de generació, no?, d'aquesta generació de New Hollywood,
de New Hollywood,
sí. I de ses barbes, era en Steven Spielberg. un dels grans directors de la història del cinema, indiscutiblement, amb moltíssim d'èxits, no només de taquilla, sinó també de crítica a la seva esquena, i sobretot, si ens centram en aquesta fita que xerràvem, no?, de dues pel·lícules en un any, l'any 1993 de Steven Spielberg, és directament que no se pot creure quan t'ho diuen.
Sí, no, ja no només que no t'ho puguis creure perquè hagi fet dues pel·lícules en el mateix any, sinó perquè són diametralment oposades. Clar. O sigui, són pel·lícules que són, efectivament, Jurassic Park i La llista de Schindler.
És això que estem escoltant ara? Això seria La llista de Schindler.
Efectivament, això és La llista de Schindler.
I l'altre, dinosaures, o sigui, no té res a veure amb jueus, amb dinosaures... Bé.
Efectivament, o sigui, holocaust sí, per un costat i dinosaures, o sigui, sí. És algo...
Bé, en Steven Spielberg, i ara estem sentint John Williams, és a dir, també, quan dèiem, a tots dos projectes, les bandes sonores de totes dues pel·lis són seves. I és el que deia Mateu, la capacitat de canviar d'energia.
De registre
entre una pel·lícula i una altra, perquè en aquest cas, a més, la intrahistòria és molt interessant, qualque dia podem xerrar directament de com se creen aquestes pel·lícules i de la germanor que tenen per estar fent-se a sa vegada, no? Com La llista de Schindler és un títol molt personal per part d'en Spielberg, que vol xerrar de sa història, dels seus avantpassats i del patiment que van sofrir en els camps de concentració de la Segona Guerra Mundial, i com també la seva energia de creador de blockbusters, de cinema d'entreteniment i de la seva capacitat de crear grans produccions dins indústria cinematogràfica li duen a fer a la mateixa vegada aquestes dues pel·lícules i, per exemple, quan acabava un dia de rodatge d'una jornada a La llista de Schindler, ell deia que intentava plorar tot el que duia de dins per la tensió i el que vivia mentre estaven rodant, i quan havia acabat de plorar, cridaven en Robin Williams perquè li pugés un poc d'ànim,
sí.
I se posava en la postproducció dels dinosaures. És a dir, que la manera de canviar el xip...
Canviava, de registre,
totalment,
no?
Totalment.
De fet, el to després de Jurassic Park hi ha molt de diàlegs en to d'humor.
Sí,
hi ha molta comèdia, res a veure en La llista de Schindler.
No, aventures familiars, aquest tot de terror, no?, que té sempre el cinema de Spielberg. I...
De fet, Jurassic Park és un poc més Spielberg que té tothom en el cap, no? Aquest Spielberg d'aventures, de cinema familiar, de... E.T., d'Indiana Jones, no? I La llista de Schindler és algo més diferencial a la seva carrera. Uh-huh. De fet, és la que li va donar 7 Oscars i en la que va tenir gran èxit, no? Però tothom se'n recorda Jurassic Park perquè és precisament aquesta capacitat que tenia en Spielberg d'arribar a la gent. La llista de Schindler no l'havia de dirigir ell. L'havia de dirigir una altra persona amb origen jueu, que era en Billy Wilder.
Billy Wilder, sí, que de fet va sortir de la sala i va dir, bueno, jo mai podria haver fet aquesta pel·lícula. És a dir, que ja està bé que l'hagi dirigit.
Va reconèixer, no?, que potser era la millor decisió, sí, que no hagués fet. Sí.
Però n'hi ha moltes històries d'aquestes, perquè, per exemple, li van oferir també a un director sense aquest origen jueu, que és en Martin Scorsese, mentre que en Spielberg li havien oferit El cabo del terror. És a dir, El cabo del miedo, no?
S'ho van acabar girant.
Totalment. Sí, aquestes històries de Hollywood, no?, que sempre són molt interessants, no?, totes aquestes orígens de les pel·lícules. N'hi ha un altre director i un altre any, que a més, com Mateu, és molt fan com toca, evidentment, sí, quan xerren de cinema, passant de les grans produccions a produccions, no diré més petites, perquè no ho són en ànima, ho són en pressupost, però viatjant a Europa...
Exacte, viatjant de Hollywood en el cine independent, o el cine d'autor europeu, i anem a xerrar de Ingmar Bergman, un dels millors directors, director suec, dels millors directors de la història del cinema, que hi ha grans títols a la seva carrera, però just coincideix que té aquest gran any, en el 1957, que estrena tant Fresas Salvajes com El séptimo sello. Recordem Fresas Salvajes, la història d'aquest home gran que comença a recordar la seva vida a través d'un viatge, i El séptimo sello és aquesta pel·lícula que xerra de com un templari, un soldat, intenta escapar de sa mort i juga a ses cacs, aquesta imatge icònica que tenim d'un individu jugant en sa mort a escacs, no? Imatges que han passat a la història del cinema i que són possiblement dues de les millors pel·lícules també del cine europeu de tota la història, i van coincidir en el mateix any.
I per qui li faci ganes, hi ha un documental molt, molt interessant de sobre precisament aquesta conjunció de pel·lícules dins el mateix any, que és Bergman, Su gran año. És un documental que el teniu ara mateix disponible tant a Filmin com a Prime Video.
Uh-huh. I que parla d'aquesta secció.
Exactament. Exactament. I en cas concret...
En cas concret d'en Bergman. Agafa aquest exemple d'aquestes dues pel·lícules i ho retrata de manera molt interessant. La veritat, ho recomanem bastant.
I el que veiem és que són moltíssims exemples, no només de directors, que n'hi ha, per exemple, pensàvem en Mel Brooks, no? Si passàvem també a... o produccions de comèdia, Sillas de Montar Calientes i El jovencito Frankenstein també són del mateix any, no? Aquestes paròdies de cinema de l'oest i de cinema de terror de monstres com en Frankenstein. Però també amb actors. Jo m'agraden moltíssim alguns exemples, com per exemple en DiCaprio, que és un dels meus actors preferits. L'any 2010 té Shutter Island amb Martin Scorsese i Origen amb Nolan, que també és interessant no només perquè siguin dos pel·lículons, sinó per la capacitat, no? I com ha de ser treballar amb dos personalitats tan potents
i tan marcades,
exactament, i com canviar la manera de treballar.
Shutter Island és aquella presó de...
Efectivament, aquest psiquiàtric...
Un psiquiàtric, això, que no me sortia. Un psiquiàtric que està a una illa i...
Efectivament.
I doncs són dues pel·lícules totalment psicològiques, tant d'Origen com l'altre, no?
Que tracten la ment i el desenvolupament de l'individu.
Origen ficada dins el somni, no? Quan tu ets conscient que estàs somiant, no? No sé si vos ha passat alguna vegada, no?
El sueño lúcido.
He somiat que somiava, i doncs la pel·lícula va d'això, és una locura.
Si no hi ha capes i capes i capes de somnis. Un altre que també m'agrada moltíssim, ja per afinitat personal, no? Orlando Bloom en 2003, és tant com una saga com El Señor de los Anillos amb El Retorno del Rey, no?
Que s'enduria 11 Oscars.
Sí, és la pel·lícula més oscaritzada de la història, amb Ben-Hur i amb Titanic. I arranca una altra saga importantíssima de la que hem xerrat ja, que és Pirates del Caribe, no? La que volem xerrar tantes vegades amb Mateu i jo, perquè és que és una de les sagues de les nostres vides.
Vos agrada!
Obsessionats.
S'ha de reivindicar.
Jo cada dia he de dedicar 5 minutets a pensar Pirates del Caribe. I ja de res, sí. Jo, 5 minutets, ja està. I a partir d'aquí ja puc fer dia.
Meravellós.
Sí. No, i vull dir, aquí tornes a una altra... Aquí sí que hi ha una certa unió, perquè són dues pel·lícules amb una certa fantasia, amb un sentit d'aventura i amb uns, diguéssim...
M'encanta quan dius aventura i que soni Jurassic Park.
Ho tenia...
Que va morir el sector principal,
efectivament,
no?
Que també setmanes. Té un exemple d'aquí, Sam Neill. En 1993 té Jurassic Park i El Piano. És a dir, per tot això que dèiem, no? De que en el cas de Hollywood, però com altra vegada està tot connectat.
Clar, i que té aquesta imatge Jurassic Park de la primera vegada que veiem un dinosaure. Que és la primera vegada que se veu des del públic uns dinosauris amb aquesta...
Sí, des dels anys 60-70 que se veia
d'aquella forma,
que se veien que deies
eren
que
putre, maquetes,
va ser la primera vegada que varen veure que... com una cosa molt real.
I Spielberg que és molt conscient d'això i ho roda d'una manera molt particular, com aquests personatges veuen per primera vegada.
Sí, l'important no és tant els dinosaures, sinó la reacció en els dinosaures. I a més, això, els dinosaures que coneixem tots a dia d'avui, els inventen Spielberg, perquè són molt diferents, tant els dinosaures com bé, els sons que fan i tot això. Els velociraptors no són així, eh?
I xerrant de dinosauris, ara recentment Spielberg a Netflix ha estrenat una sèrie, una sèrie documental, una sèrie en la que se fa un repàs de les històries de dinosauris. Sí.
Narrada per Morgan Freeman.
Ah, me sona. Sí.
Igual que també en Morgan Freeman tenia aquests documentals que xerrava de l'univers i era SCB Bow explicant tot, ara m'han fet una de dinosauris.
I fiquen en Morgan Freeman allà, no?, amb els dinosaures, se fiquen enmig?
No, crec que és simplement Bowen Off, però sí.
M'hauria agradat.
És major Morgan Freeman, però no tant. No hi havia imatges.
No sabia si el ficava mentre ell explicava i tenia els dinosauris allà per davant.
Sí, i la veritat és que... Però és que és un dels tòpics que li agrada molt en Spielberg, que és el tema dels dinosauris. O sigui,
sí, té sentit, no?
Sí, després d'haver desenvolupat una de les saques més importants del cinema.
Se diu sempre que els nins en els 4 anys han de triar una obsessió, que són els dinosaures, els trens, els cotxos o els superherois, no? I Spielberg va agafar trens i dinosaures.
Ara m'he sortit una mica de fil, perquè no xerraven tant de dinosauris i d'això, però estàveu d'acord amb jo que la darrera pel·lícula, que no sé de qui era, crec que no era d'en Steven Spielberg, de dinosaures.
No.
Sí, pot ser, no sé, però que no té tant de realisme.
De la nova saga, dius.
Sí, que la darrera pel·lícula que ara varen fer en el cine, els dinosaures no me van agradar com estaven fets.
Això hi ha algo de...
O psicològic, han perdut el factor sorpresa.
Exacte. Està més relacionat amb això. Sí que se nota que si imatge digital...
De vera no són, això està clar.
No, això està clar.
Això ho tenim clar.
Què
no?
Dius ara?
Encara,
dius?
No són.
Ara m'ho fotut.
Encara no m'ha arribat a la clonació de dinosauris.
Fins aquí hem arribat. Sí, però, men, des primer de tot, en els d'ara, no me diguis tu que no apareixen més veres d'ara.
D'ara, de la darrera pel·lícula...
Crec que no ha hagut... Un moment postissó, jo som el tiburon.
No ha hagut evolució.
Jo però som tiburon. Tot... El tiburon, des primer, se veia aquell home, se veia sa mà per de dins sa boca, quasi, quasi.
Però tot i que Suïssa se sofistica, i sí que és vera que són més capaços de diferenciar, no? Sí. I que probablement en els anys 90, quan s'estrenen, és el més realista que, sí, que ha vist l'espectador, sí, a la seva vida, hi ha una fisicitat quan existeixen aquestes coses, quan existeix el dinosauri i està davant, quan no és un animatrònic o està acabat de fer amb CGI, però no és tot generat per
imatge digital,
per imatge digital, yeah, hi ha una capacitat de no abstracció, és a dir, jo m'ho passo moltíssim amb els, no vull fer espòlio, però amb un monstre que surt, La Cosa, no?, d'en Carpenter. Aquest mateix monstre, quan està fet expressa digital amb el remake que se va fer fa 10 anys, perd moltíssim d'impacte perquè d'alguna manera et serveix és conscient de que el que veu no existeix. No és.
Passava molt també en els exèrcits, quan se fan grans guerres a pantalla, l'ull de l'espectador detecta, tot i que veus una marabunta de gent moltíssima bregant entre uns i altres...
Això és com aquest de que ara fa un mes se va estrenar Odissea, no? Que va fer tot de veres.
És que, clar, Nolan no està obsessionat amb això i cada vegada que ha fet un efecte ha de ser efecte pràctic, no?
Però Nolan aquest té un pressupost...
Clar, jo l'únic que m'ha plantejat...
Era 10 i ve 3 ràdio televisió, o 20 o 30.
Per això hauria de ser La Gran Odissea.
Exacte.
Diuen del Nolan, no?, que l'únic que no se sap com ha fet és posar les lletres d'Universal a l'espai. És l'únic que no se sap com ha estat capaç de fer-ho. Però sí, aquesta abstracció que se fa quan una imatge és digital és diferent que quan és físic. Jo m'agrada per això que dèiem de la pèrdua de l'efecte sorpresa. Clar, si tu fas una pel·lícula per fer Jurassic Park, que és el que va passar probablement amb Jurassic World, amb el reboot directe de l'any 2015, si no record malament, és una manera de jugar. Però a partir d'allà ja t'has aproximat moltes vegades en el fenomen, no? De lo que es tenia un dinosaure que els velociraptors te volen caçar i els tiranosaurios el jefe final i tot això. Però, per exemple, jo m'agrada l'aproximació d'en Bayona a la segona de Jurassic World, perquè ho transforma en una espècie d'alien, no? Com un... És només un dinosaure que és molt, molt, molt dolent i molt perillós i estan a una mansió gegant, no? I canvia aquesta illa per la claustrofòbia d'un espai tancat i això d'un alien, no?, d'un depredador completament infal·lible.
Totalment, i és que s'han fet moltes reinterpretacions del mateix. Quan les sagues s'allarguen tantíssim, clar, has d'intentar cercar premisses que puguin donar una certa actualització al públic i puguin anar a veure el cinema amb una certa il·lusió. Això és el que li ha passat a les darreres ja de Jurassic World, que es tira tant, que no arriba.
Sí, no, totalment. De tota manera, i que els dinosaures són molt, molt interessants. Ara pensava... No, m'agrada moltíssim. És que jo en els 4 anys vaig escollir també els dinosaures. Jo estic obsessionat amb tots els dinosaures. Però ara pensava... És que me venien títols en el cap i deia me faria ràbia si me n'anàvem avui i no he dit també l'any de Niro, del 95, que sí, és que és Casino i Hit. Ja me sap greu, però ja per llençar més noms, no?
Bueno, molt bé.
Sí, sí, dues pel·lícules per escudes, però que cada un d'un director... O...
Sí, totalment diferent.
Totèmic de
Michael Mann, sí, sí. Michael Mann i Scorsese, que, clar, no serien dels mateixos anys, sinó una altra data d'aquestes inútils, no?, però de curiositat, si Casino no fos la pel·lícula, jo crec que amb el rècord de la postproducció més llarga de la història. Va ser més d'un any de muntatge, que és una cosa completament impossible.
Que quan veus la pel·lícula té sentit.
Sí, no, té molt de sentit.
Però, efectivament, no, si no s'hagués llegat tant, no s'haguessin estrenat alhora.
Sí, però bueno, tenim mil exemples. El 2013, me'n record també, Denis Villeneuve, no?, va estrenar Enemy, que és aquesta pel·lícula de... Bé, és que a més són dues pel·lícules de Denis Villeneuve protagonitzades o coprotagonitzades per Jake Gyllenhaal, és a dir, empaten tant actor com director fent dos pel·lículons en el mateix any, com dèiem Enemy, aquesta pel·lícula que tracta el tema del doppelganger, d'aquesta idea de que en el món hi ha qualque persona idèntica a tu, que és la mateixa persona,
sí,
i Prisioneros, que és una de les millors thrillers moderns de tots els temps.
És que són dues pel·lícules molt inquietants, tant una com l'altra.
Idò, tenim un minut perquè arribem a les 11 i Mon Andre.
Que no sé si s'estima més a Mateu seguir tirant noms no. o t'encalla.
No, és simplement tancaré el que han començat. La complicació de dur a terme dos projectes alhora. Penseu ja no només a nivell personal, o sea, tenir que gestionar la teva vida personal alhora que estàs desenvolupant dos projectes artístics amb, com passa en Spielberg, amb cents de milions de dòlars darrere, pot ser algo que no sé com no se va quedar calvo en 93. Ai,
és estrès. No?
Exacte, exacte. Ai.
Quins moments. Bé, i de res, molt bé, m'ha agradat molt aquesta secció. Hauríem de fer un dia una secció de...
dinosaures.
Gran... No, de dinosaures, però en el bon sentit de la paraula, de grans directors que ja tenen una edat, que ja han complit més de 70-80 anys, i a veure com veus el seu futur i fins quan haurien d'estar fent feina, així com, jo què sé, en Clint Eastwood té 96,
sí, sí,
per fer una mica de dedicatori, no? L'homenatge a tots aquests grans... És que se n'aniran a poc a poc, Woody Allen... De Niro, el Pacino, tots aquests.
Ho apuntam, i ho
molt
farem.
Molt bé, tenim deures. I de res, Raül, què feim?
Bon anam informatius, no?
Bon anam informatius, i nosaltres tornem demà a les 9.
A les 9, aquí puntuals, a la Gran Vida. Adeu.
Ben, adeu.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. La nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 100 anys baixarà els preus dels amarraments. Es vol tornar al port als residents, diu Portmet,